del València, i fins ara.
I no sé si en aquest gruix de jugadores de la llista de la selecció espanyola hi tens algunes antigues companyes.
Sí, la veritat que si et pares a pensar, pues, amb moltes d'elles he pogut coincidir, ja sigui tant al Barça com a la selecció en categories inferiors.
Impacta en anar a un lloc on saps que t'hi trobaràs unes quantes campiones del món?
Bueno, sí, al final crec que és una oportunitat també per aprendre, no? Al final estàs rodejada de les millors futbolistes, llavors pues, crec que per mi també és una oportunitat per poder nutrir-me d'elles, de tot el que saben, i bueno, pues, intentar aprofitar-ho al màxim.
Doncs fem conviure les dues realitats. Ens explica la Ruth que hi ha cert sideral en el sí de la selecció espanyola de futbol femenina, però nosaltres avui hem agafat la cara alegre, la cara positiva, la de la Berta Pujades, que diu que no s'ho esperava i que havia recompensat el seu bon inici de temporada amb aquesta convocatòria. Berta, felicitats i que ho gaudeixis molt.
Gràcies.
Ruth, alguna cosa més?
No, res més.
Molt bé. Fins ara, Ruth, gràcies.
Fins ara.
A veure, ha començat el segon partit de l'eliminatòria Espanya-Holanda. Ara juga Alcaraz contra Griekspoor. I de moment 2-2, serveix l'holandès per posar-se al davant 3-2. I a Granollers tenim en joc el Granollers Górnik Zabrze, Oriol Corralada de nou.
Hola.
Això, ja som al tram final i ho tenim enllestit, eh?
Sí, que en 5 minutets guanya el Granollers 35-27, partit que ha estat controlat en tot moment i amb els ulls ja posats al Montpellier Silkeborg de 3 quarts de 10, en el que s'hi guanyen els francesos, que són els líders de grup. Ja seran els catalans equip matemàticament de la main round.
Gràcies, Oriol.
A tu, adeu.
2 minuts passen de les 8. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot molt bé.
Què ens explicareu al Catalunya Nit?
Doncs mira, avui fa 1000 dies que va començar la guerra d'Ucraïna. Podria ser una data simbòlica i prou, però no, perquè estan passant coses importants. Una és que...
1000 dies són més de 3 anys.
Sí. No, estem a punt d'arribar a 3 anys. Estem a punt d'arribar.
És que no ho sembla.
Sí, sí, la guerra va començar el 24 de febrer.
Passa molt ràpid el temps.
Va començar el 24 de febrer, doncs estem a punt d'arribar-hi. I això no és només una data simbòlica, d'aquelles que aprofitem a vegades per explicar, fer balanços i explicar coses, sinó que n'han passat i d'importants. Per una banda, Ucraïna per primera vegada ha fet ús d'aquest permís que li va donar als Estats Units per utilitzar els seus míssils en territori rus, en concret a la regió de Bryansk. Ja ha llançat 6 míssils. Rússia diu que n'ha interceptat 5 i que el 6è no ha acabat de fer gaire mal. Però és que també Putin ha aprofitat la jornada per signar un decret que rebaixa molt el llistó per poder respondre als atacs amb armes nuclears. I això, aquestes paraules, doncs ja posa, aquests fets ja posen més nerviós gairebé tothom. Així que en parlarem amb el coronel Manuel Morato, que és un coronel ja retirat, però que havia estat agregat de defensa a Rússia i Ucraïna. I també ens analitzarà la situació el periodista Cristian Segura. Avui també parlarem de nou de València, perquè Carlos Mazón ha triat també un militar retirat i nascut a Figueres per liderar la reconstrucció dels desperfectes que hi ha hagut amb aquesta catàstrofe. És Francisco José Gan, que en fi haurà de liderar tota aquesta reconstrucció, i sorprèn pel perfil, que no és un perfil gens polític, sinó de militar retirat. Va néixer a Figueres, tot i que suposo que ja fa temps que vivia a València. I ho aprofitarem també el dia d'avui per explicar una història molt curiosa, i entrevistarem a dues de les seves protagonistes, i és la d'una residència de gent gran de Sedaví, que és un dels municipis més afectats, que tenien els avis que estaven en pitjors condicions i les àvies a la planta baixa, amb cadires de roda, etc. I 10 treballadors i treballadores es van dedicar a pujar-los en braços a planta superior. 124 persones a braços. Es va inundar tot i van salvar tots la vida. I avui rebran el reconeixement d'ACRE, que és la patronal de les residències catalanes, que entregava els seus premis, i han decidit premiar també aquestes persones. Tindrem dues d'aquestes treballadores.
I va haver altres centres on els avis no van tenir tanta sort.
Exacte.
Recordo una imatge d'avis amb un pam d'aigua.
Sí.
Que algú els anés a...
De fet, l'altre dia que coneixíem el perfil de víctimes i on havien mort, moltes eren persones molt grans, amb problemes de mobilitat i amb plantes baixes. És a dir, que en el mateix lloc els joves van aconseguir sortir i moltes persones grans no. Una que us interessarà, avui que potser Rafael Nadal ha jugat el seu últim partit com a professional.
Sí, a més la cosa va prenent cos perquè, bé, hi havia la possibilitat, hi ha la possibilitat que capgirin l'eliminatòria i que divendres hi hagi les semifinals, però és que el Alcaraz també està palmant. 4-2 guanya doncs... Griggs per el primer set, per descomptat, si el Alcaraz perd, haurà estat l'últim partit de Nadal segur.
Clar, i si passa en ronda, no sé si torna a jugar o no.
Ho ha de decidir. Capità, si juga individual, dobles, o no juga res.
Clar, doncs, bé, en parlarem amb Toni Nadal, que va ser el seu entrenador durant molts anys, i també parlarem amb l'autor d'un llibre que es diu Denominar, és Lluís Quintana Trias, que ens explicarà la teoria de com molts dels noms que es posen els posen des del poder i amb determinades intencions. Això és el que defensa ell en el seu llibre, que ens vindrà a explicar avui aquí al Catalunya Nit.
Doncs serà a les 10, al Catalunya Nit amb el Manel Alias. Gràcies, Manel.
A vosaltres, una abraçada.
Pop-up vespre. Amb Sònia Gelmà.
I amb la Sònia Olart repassarem els continguts d'aquesta primera hora del Tot Costa. Ara deia el Costa que en aquest segon partit de la Copa Davis ara mateix el Carat està perdent 4-2 amb Grigspur. I el Granollers guanya de 10. Ara de seguida després tornarem amb l'Oriol Corral. Sònia, més enllà d'això, què podem recuperar d'aquesta primera hora del Tot Costa?
Doncs mira, trampa continua és la frase amb la que em quedo d'avui. És de Miguel Rico i va per vosaltres. Avui Miguel Rico estel·lar, he de dir. Dit això, la Laia ens ha posat el dia del cas Christensen, que en té encara per un temps, i la Lamine Yamal, qui podria tornar o no aquest cap de setmana. Hem sabut que el Salmurri ja és amic de Luis de la Fuente i hem parlat de la selecció espanyola femenina, d'una convocatòria amb certa polèmica, però amb l'entrada de Berta Pujades de Llevant Badalona, que entra per primera vegada amb l'absoluta i amb qui hem pogut parlar, i ens ha explicat que està contentíssima.
I tens alguna recomanació digital per aquesta setmana?
I tant. Futbol català Marc Marva, les banquetes calentes de Segona Federació, Cornellà i Terrassa han destituït els seus respectius tècnics i ells parlen amb ells per explicar quina és la situació.
El futbol català que està molt de moda aquesta setmana amb tota la situació de l'Europa Sant Andreu. Gràcies, Sònia.
Adéu.
Abans d'anar a la publicitat, passo un moment per Granollers, perquè ara s'ha acabat ja el Granollers-Gornik-Zabre. Oriol.
Sí, 41-30. Ha guanyat, doncs, l'equip ballesà. Celebren els jugadors sobre la pista. Com dèiem, un ull atentíssims al partit que jugarà a 3:15. El següent partit dels Antonio Ramas tornarà a ser aquí al Palau d'Esports de Granollers el dissabte contra el Bidasoa Irun.
Per com ho celebren, no és matemàtic, però és evident que els jugadors del Granollers consideren virtual la classificació per la main round. Gràcies, Oriol.
A tu, adéu.
Una pausa i Marc Vives.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gamma Eco. Durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou-te amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco CTLM SAU fins al 30 de novembre del 2024. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Hola, sóc l'Eduard Domingo, de l'oficina RAC de Tarragona, i segur, segur que et preocupa la tranquil·litat dels teus. Per això, al RAC t'oferim una assegurança de vida que indemnitza la teva família amb l'import que tu triïs, des de només 40 euros l'any. També tenim assegurances de salut, llar, dental... Les tenim totes.
RAC.
i som per ajudar.
Abans que el teu dia soni així,
arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant i a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del Periódico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El Periódico. Entendre el present per mirar el futur.
El cos ens parla contínuament, tant si tot funciona com si no. Descobreix-ne els secrets amb el llibre del programa Escolta el teu cos. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta'n les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest dijous, al matí des del Parlament Europeu.
No penso que expandim el número de llengües.
Analitzarem com s'està treballant des de Brussel·les per fer oficial l'ús del català.
Esta decisió se tiene que tomar por unanimidad.
Parlarem del Comitè de les Regions i la presència que hi té Catalunya.
Quin volem que sigui la nostra aportació a aquestes respostes que ha donat Europa?
Aquest dijous, al matí, des del cor d'Europa.
Al matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1, amb Ricard Ostrell.
De seguida escoltem l'entrevista que hem mantingut aquest matí amb el director esportiu del Barça femení, però abans deixaré que el Ferran Martínez, el Miguel Rico i la Laura Brugués vagin a seguir l'Alcaraz Grigsport perquè marxeu a veure el partit.
I tant.
Pues a para. De moment guanya el neerlandès per 4-3, però ara serveix el Murcia per restablir l'empat al marcador. Senyors i senyora Mercès, per aquesta tertúlia i Rödinger que hem tingut avui, m'hauria de dir sí. Que sí, però en realitat ha estat que...
Sí, no.
Que
no.
Un plaer.
Un
plaer,
sí,
i tant.
Però, bueno, potser no.
Gràcies. Què diu el Carcamà, aquí?
Dic que ha estat un plaer, dic, segurament però, sí, però potser
hauria
no.
Hauria de dir que sí, però no, efectivament. Doncs mira, hauria de dir que no, però sí, ha estat un plaer entrevistar el director esportiu del Barça femení. De fet, ara fa poc més d'un any que es va anunciar la seva arribada al càrrec en substitució de Markel Zubizarreta, i aquest migdia, amb la Sònia Gelmà i l'assistència tècnica del Martí Cuní, hem anat a parlar amb ell per fer balanç de l'estat del que és, sens dubte, el millor equip del món de futbol femení. Marc Vives, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Imagino que després d'un 0-4 a Madrid encara millor.
Tot ho fa molt més fàcil, sí. Molt bé.
Quan creu que trigarem a veure un Madrid a l'altura del Barça després del que vam veure aquest dissabte?
Això sí que no puc contestar jo, però a mi m'agradaria dir que, clar, tothom parla una mica desmereixent el Madrid, però jo crec que tenim molt de mèrit nosaltres, perquè el Madrid ha fet bons fitxatges, té bones jugadores, o sigui, té un equip millor que l'any passat, però jo crec que ha sigut un punt en el qual nosaltres ens acabem de demostrar que no tenim límit, i era un repte el fet de tenir davant un adversari millor que altres anys, i tot i així pues, ser superiores. Això va ser un altre cop un repte d'aquests que et demostra que aquest equip està a totes.
És evident que la superioritat del Barça, des de fora la sensació és que és un partit que hipermotiva les jugadores, però pel que dius, em fa la sensació que creus que aquest 0-4 no reflecteix exactament la distància que hi ha.
No reflecteix en quin sentit? En el sentit futbolístic?
Que potser no és de 0, no és tan lluny, per dir-ho així. O sí?
És el que és.
És el que és. O sigui, estan exactament a un 0-4 de distància.
Estan on estan en aquell partit, inclús jo crec que la primera part vam ser per tenir un resultat més avoltat. Però més que res és que és per un gran mèrit nostre. O sigui, és perquè les coses s'estan fent molt bé, perquè tenim una mentalitat competitiva que no la perdem, i això fa que sigui molt difícil que ens puguin contrarrestar. Llavors, ho dic més en aquest sentit.
Haurem de fer veure que la cosa està més igualada perquè algun dia Florentino decideixi obrir el Bernabéu per les noies, també, no?
Pregunteu-li. Sí.
Aquest cap de setmana es van obrir tots els estadis principals de la Lliga anglesa, aprofitant que hi havia l'aturada de les lligues, en aquell cas de la Premier. Enveja l'organització anglesa en aquest sentit?
Doncs sí. Sí, hem de ser realistes. O sigui, nosaltres crec que la Lliga EF està fent coses molt positives, està fent coses molt bones, però la realitat és que el futbol anglès, en aquest sentit, doncs no podem obviar una cosa que és una realitat. Llavors, esperem i desitgem que amb el temps això també pugui passar aquí.
Això a la llarga podria acabar afectant a altres qüestions com el mercat per l'atractiu d'altres lligues. Ho dic perquè aquest estiu heu pogut fitxar Payor i Kika, que eren jugadores que tenien molt mercat. Noteu que, o et fa por que d'alguna manera l'atractiu d'altres lligues, a Estats Units, a Anglaterra, us compliqui a l'hora de poder atraure jugadores d'aquest estil a la llarga?
Bueno, a la llarga i a la curta. No sé, perquè finalment és un fet, però més...
Però de moment encara han triat el Barça.
Clar, és el que anava a dir, no? O sigui, és un fet. O sigui, nosaltres, la gran avantatge que tenim és que la gent vol venir aquí, inclús quan les condicions econòmiques no són tan competitives com a fora. Llavors, això és el que és la nostra política, és la nostra manera de defensar, i penso que això serà així durant molt de temps. Nosaltres tenim un atractiu que altres jocs no tenen, que per molt que vagis a una lliga anglesa, una lliga americana, no, nosaltres oferim coses que ja no les poden oferir. I penso que realment això, a lo millor, no ha de ser el nostre objectiu arribar als nivells salarials que estan arribant allà, però estem en disposició, com estem demostrant, de ser molt competitives, i no tinc cap sensació de que ho hagin de deixar de ser. Cap ni una.
El que sí que hem viscut aquest estiu és com jugadores com Mariona o Lucy Brons marxaven, i probablement no només per diners, per això que comentàvem ara, i que l'entrenador se'n va anar perquè va trobar una oferta molt atractiva als Estats Units. En el cas de l'entrenador, vostè va optar per Pere Romeu. Més enllà de l'estabilitat, quin és el punt fort de Romeu?
Hi ha molts de punts forts, no, del Pere, però per destacar-ne uns quants, primer de tot, a part de l'estabilitat o la continuïtat, que ja és el que tothom comenta, jo crec que el Pere té una capacitat, sobretot, d'algú que per mi és molt important, que és treballar la part de millora individual. Dintre del col·lectiu, nosaltres tenim un estil molt definit, un estil molt propi, en el qual hem fet aquelles incorporacions que creiem que ens segueixen donant o millorant algunes situacions de joc que per nosaltres són prioritàries, i en Pere té una capacitat de lectura, d'interpretar la millora de la jugadora dintre d'aquestes situacions, que per mi és clau per l'evolució del futbol femení, no? I aquest és, entre altres, eh? I després, evidentment, penso que és una persona molt respectada dintre del vestuari, és una persona que connecta molt bé amb les jugadores, és una persona que té una ascendència amb elles, i per mi això també era algú que em donava una seguretat, de dir, pues, a part de donar-li una continuïtat, que el veia preparat per poder portar a terme tot aquest projecte sense cap mena de dubte.
Hi va haver alguna altra alternativa? Li dic perquè la Natàlia Arroyo, l'exentrenadora de la Reial Societat, ha admès que ella va estar en les travesses. No sé a quin punt del recorregut va arribar.
Bueno, mira, la nostra obligació, la meva en aquest cas, és contemplar diverses opcions, evidentment. O sigui, llavors, per prendre una decisió d'aquesta importància, sempre, igual que amb jugadores, no? La meva feina és tenir controlat tot el mercat i a partir d'aquí prendre decisions. Llavors, amb Natàlia, tinc una relació molt bona amb Natàlia, considero que Natàlia està molt capacitada, sense cap mena de dubte. En un futur no ho sé, això ja és una cosa que el futbol mai se sap. Sí que tinc clar que no és el moment, mentre que aquí Natàlia Arroyo, perquè no tenia un sentit que entrés ara en el Barça, per el que he parlat anteriorment, perquè a mesura de quan jo vaig anar avançant amb la reflexió del que realment era més bo per l'equip, vaig tenir claríssim que era el Pere. Mm. O sigui, llavors, no és que hi hagués més o menys converses amb la Natàlia. O sigui, simplement la Natàlia, evidentment com altres. Jo crec que l'obligació nostra és tenir sempre present a totes les bones entrenadores i bons entrenadors del mercat, igual que amb les jugadores.
Anem a la plantilla. Aquest estiu van marxar Mariona i Lucy Brons i van arribar Payor i Kika. Sí. La plantilla és millor que la de l'any passat?
En alguns aspectes sí.
Ara Madrid-Lata, ja hi som.
Sí, en alguns aspectes sí. Sí. O sigui, jo penso que al final les plantilles les construïm per millorar-les sempre. Vale? Llavors sí que hi ha una part de la plantilla.
Ah, però a vegades no depèn de tu. Estic bastant segur que si depengués de Marc Vivés, la Mariona s'hauria quedat. Hi ha decisions que escapen al teu control.
Totalment d'acord. Vale? Però tot i així, clar, o sigui, ja que em parles d'aquestes dues jugadores, jo amb la posició de nou clarament millorem. Millorem, perquè és algo que ens faltava en el club, sense desmereixer ni molt menys a totes les jugadores que han participat, però ara estem encantadíssims. O sigui, creiem que Eva Pajol és una jugadora diferencial, en la qual és la nostra obligació com a club, com el millor club del món, tenir les millors jugadores del món, i jo crec que Eva Pajol és una jugadora contrastada, no hi ha dubte. I el tema de Kika tampoc en tinc cap. És que no en tinc cap, perquè és una decisió que la qual vaig prendre d'una manera diferent, perquè Kika és una jugadora molt jove, però sí que entenc que per la nostra manera de jugar, per la nostra manera de ser, Kika té unes condicions que no són fàcils de trobar, que encara no les hem vist, perquè li falta temps. Sí que hi ha un procés d'adaptació, és molt jove.
Ja ens ho va dir ella, que calma.
Sí, que calma. I a més és algo que jo vaig dir des del principi, vaig dir calma. Dic que és una jugadora jove, és una jugadora que té aquella diferència de manera de jugar que nosaltres ens caracteritza, que és molt difícil de trobar, torno a dir, Estic molt tranquil, perquè ella a poc a poc ja es va veient. I estic convençudíssim que l'any que ve serà una jugadora importantíssima per nosaltres.
El cas de Kika em va crear especialment atenció, perquè, a més, sortint d'un Barça que ho havia guanyat tot, la pressió, entre cometes, de fitxar que teníeu era relativa, i ella acabava contracte l'any vinent. Però vau fer una despesa per ella, vau decidir pagar traspàs com per fitxar-la ja. Per què no vau esperar aquest any?
Bueno, mira, el tema de les condicions amb les que es van portar, no puc dir xifres perquè no les dic mai, però són molt avantatjoses pel club. I això em fa responsable jo, Perquè una cosa és el traspàs, que sembla com si fos unes quantitats importants, i ho són, no ho nego. Però el que és el que en aquell moment, després d'estudiar tot el mercat, el que és la fitxa de Kika, el recorregut de Kika, el tipus de contracte de Kika que hem fet, vaig considerar que era el moment adequat, precisament per el que parlàvem abans, perquè també Kika no només la volíem nosaltres, sinó que la volíem molts equips. Quan veus que ella està disposada a venir amb una fitxa en la qual considero que és molt, molt ajustada per la qual relació qualitat-preu, és innegable. O sigui, jo no vaig tenir tampoc cap dubte, perquè al final nosaltres també hem d'invertir pensant en el futur. I si en aquell moment no haguéssim nosaltres donat aquest pas, doncs hi havia molts altres clubs europeus que estaven disposats a portar-se-la.
Que potser el que ens passa és que no estem acostumats a que hi hagi traspassos, perquè és relativament nou, vaja. Jo recordo el de Mapi, que em sembla que van ser 50.000 euros en el seu moment, ja fa uns anys, però no estem
Pira
acostumats.
Pira Walsh va ser l'última per la qual el Barça va pagar traspassos.
Però anem per aquí, Com creix el mercat, i és obvi que anem aquí.
Anem per aquí. Sí. I això, i el problema és que estem tenint un creixement molt ràpid. I nosaltres com a club important hem d'estar totalment adaptats a les circumstàncies del moment.
Parlant d'aquest mercat, el Barça va invertir en aquestes dues jugadores, en Payor i en Kika Nazaret, va pagar traspàs, que no és habitual, però també va rebre ofertes que són per xifres que tampoc són gens habituals. I en aquest cas, l'últim dia de mercat, ho vam explicar, vau rebre una oferta molt important per Kira Walsh, que vau rebutjar. Era una jugadora que acaba contracte aquest estiu vinent i que, en principi, ja us ha dit que vol marxar, que no renovarà. Per què vau rebutjar l'oferta?
Perquè no volem debilitar l'equip. O sigui, nosaltres, al final, som un equip amb una aspiració màxima. O sigui, nosaltres hem de tenir les opcions, és el nostre repte, i hem de ser ambiciosos, de guanyar la Champions cada any, i per això construïm l'equip. Llavors entenem que Kira és una jugadora, així ens ho viu l'entrenador i ho vis jo, és una jugadora inqüestionable dintre del que és el nostre model. Llavors no ens considerem tampoc un club venedor, vale? Llavors entenem que no era el moment adequat per fer aquesta operació.
Aquest tipus de decisions sí. són d'entrenador, són de director esportiu o fins i tot són de, han de, o haurien de ser de club?
Consensuada, entrenador i director esportiu. O sigui, el club ha respectat totalment el que és presidència, ha respectat totalment la meva decisió.
Per tant, aquesta és teva?
Meva. Meva i entrenador.
I no hi va haver crits, aquella nit, per part de la directiva. De... Estem bojos? Perquè, clar, és que hagués estat el traspàs més important de... fins al moment, jo crec, de la indústria d'un milió d'euros.
Bueno, la xifra...
Bé, no, la xifra la dono jo.
Això la doneu vosaltres, dic. Però no,
crits, ho van entendre.
Crits no va haver-hi, no va haver-hi ni moments de... No va haver-hi res d'això. O sigui, això al final és tal com us he explicat. Assumeixo tota la responsabilitat perquè és una decisió meva consensuada amb l'entrenador i molt parlada internament, molt gestionada internament amb la pròpia jugadora i tot, i llavors és totalment és així.
Abans d'entrevistar, no vull revelar res que no es pugui, però parlàvem de Canes. Ara que ja has renovat a Aitana i Alexia, calcules que te'n sortiran menys en els pròxims mesos?
No es recupera, no? Ja no...
Les meves no són retroactives. Sí. Les teves espero que sí.
No. A veure, no, mira, el tema Alexia i Aitana, ho dic des de la veritat, la veritat absoluta. O sigui, evidentment que és una... Però jo no vaig tenir la sensació mai de que això perillés. Vaig tenir la sensació de que això seria una negociació com ha de ser, de la magnitud que estem parlant i que tot té el seu procés i que això és temps, és molt de temps. I això és normal dintre de la nostra feina, però amb la tranquil·litat que tant una com l'altra van deixar des del primer moment que la seva prioritat era el Barça. Això, una altra cosa és que hi hagués hagut dubtes de les jugadores o que m'haguessin dit és que dubto, no sé si anar a un lloc, anar a un altre... Llavors és un altre tipus de negociació, però clar, aquesta negociació partia de que les dues parts volíem 100% continuar junts. Llavors tot això ho ha facilitat molt. A partir d'aquí, doncs clar, són negociacions que tenen el seu procés i són llargues.
Pel que dius, en cap de les dues renovacions vas veure algun moment que la cosa estigués molt magra?
No.
No vas preparar pla B?
No. Soc sincer, eh? No.
Tampoc són plans B fàcils de trobar?
No, clar.
No, clar. Si
és que no. Qui té un pla B per la millor jugadora del món, no?
És el que anava a dir, dic, no sé, dic no.
Ho dic perquè en el cas d'Aitana li quedava un any de contracte, si jo no estic equivocada, era una situació bastant de o ho resolem aquest estiu o aleshores potser la jugadora per ella, per ja, no per d'aquí un any, per ja.
No.
D'acord? Vam explicar que, i és una obvietat, que sí. passa a ser la jugadora millor pagada sí. de la plantilla, perquè és la millor jugadora del món, però fins i tot es va arribar a dir que probablement tingui el contracte més alt de la indústria a dia d'avui.
No ho sé. Uh-huh. No ho sé, jo sí que puc afirmar que és la jugadora millor pagada de la plantilla, perquè així ens ha de ser. Així ens ha de ser. O sigui, al final jo crec que Aitana ha demostrat amb escreix el seu valor... I nosaltres, torno a repetir, l'hem valorat com a la millor, però el Barça mai haurà de tenir l'aspiració... Tampoc em preocupa, perquè al final hem arribat al punt on volíem arribar i crec que les dues parts estem molt satisfets.
Clar, però independentment de que la prioritat sigui quedar-se aquí i que no vulguis entrar a competir, m'imagino que la negociació hi deu haver algun moment que... Escolta, és que el Chelsea em dona X. M'estic inventant el nom de l'equip. O això no passa?
No vam haver d'arribar en aquest punt.
No?
No vam arribar. Al final, amb qualsevol negociació, hi ha moments on sí que pot haver-hi un pla. No, jo tinc aquest pla, jo tinc l'altre, però torno a repetir. O sigui, és que com que les dues parts estàvem alineats amb que ens volíem quedar aquí, vam haver de definir què necessitava per quedar-se aquí. Vale? No comparant-ho amb una altra oferta. Uh-huh. Llavors, aquest va ser el procés, perquè, torno a repetir, no és el nostre objectiu comparar-nos amb el que paguen a fora, perquè possiblement pagaran més que nosaltres.
Uh-huh. Per tancar ja amb noms propis, sé que encara és molt jove, però es va impactar bastant una jugadora que ha fitxat pel filial, la suïssa Schertenleib, i que a la TDG ens passem els partits a veure si juga uns minutets. El clàssic la vam veure a pocs minuts, però la vam arribar a veure. Li queda molt camí per endavant, però és una jugadora que entra pels ulls molt ràpidament.
Molt.
Li veieu molta projecció?
Cindy... Millor dir-li Sidney, perquè el cognom és més complicat,
Els acaba de salvar la vida. Sí. A les pròximes TDG...
No, jo ja m'he acostumat,
Sí, tal. Sydney també ho tinc molt clar. O sigui, Sydney té una projecció molt bona, però encara no està. Sydney no està, no està. No.
Té 17 anys, cal recordar.
Sí, però ja no, perquè molta gent em diu, no, però la minya mal també, llavors... Mm. Són casos diferents. O sigui, Sydney també juga en una posició on necessita uns esforços que ara mateix ella no pot fer, perquè ella ve d'una lliga menor, ve d'un club menor, ella té aquí, està com adaptant-se també a el que són les càrregues físiques d'aquí, l'estem cuidant en aquest sentit, amb aquesta progressió, i després l'estem cuidant a mantenir el joc, perquè està en una posició on realment ella ha de prendre moltes decisions. Té un talent que, si tenim una mica de paciència, estic convençudíssim que serà una jugadora d'alt nivell, convençut, però que encara no, tot i que la intenció és, a poc, anant-la incorporant i anar veient, però sempre prioritzant la seva formació, perquè l'objectiu nostre no és tenir-la, no, ara, en el primer equip, i que destaqui en el primer equip.
Jo vull acabar tornant a les canes, que m'ha agradat el fil. Hem parlat de Pere Romeu, que venint de Jonathan Giraldez, diguem-ho així, el repte, l'obligació, l'exigència, diguem-ho així, és de fer 4 de 4. Pel Marc Vivers, és còmode això que dirigir un projecte que sembla que descompti títols més que no pas en guany?
No és còmode, però és la realitat. I amb aquesta realitat hem de conviure. Però al final també l'entenc. És que ha de ser així. O sigui, estem en el món del futbol, estem amb tot el que comporta el futbol. I llavors...
Sí, però no hi ha gaires equips que estiguin obligats el dia 1 d'agost a guanyar-ho tot.
Sí,
passa... I entenguem l'expressió sí. Obligació, eh?
Però clar, l'obligació ve una mica més des de fora, no? O sigui, nosaltres l'obligació, el que tenim l'obligació és, per lo menos la que jo, com a Marc Vives, estic molt clara, i aquesta per mi sí que és inamovible, és el fet de... tenim l'obligació d'estar en estat de competir tots els títols, perquè som el Barça, i, evidentment, tenim els recursos per fer-ho. Ara, el futbol, com ja sabeu, cada cop, quan s'iguala més, depèn molt dels detalls. Llavors, si aquests detalls ens van a favor, estic convençut que podrem tornar a guanyar els 4 títols. Però és la nostra única obligació. O sigui, no crec que puguem tenir l'obligació cada any, perquè això no és real, no és real. Mm-hmm. Això és una cosa que ens ve des de fora, però nosaltres no ho podem viure així.
Bé, des de dins. L'any passat les jugadores tenien entre sella i sella fer els 4 títols.
I tant. I això no ho perdin mai. Mm-hmm. I això no ho perdin mai. Perquè això és la força, és el que explicava del partit del Madrid. Perquè aquestes jugadores és que són unes monstres. Tenen una... Jo és el que més admiro d'elles. És com... Això, no? El Madrid s'ha reforçat. El Madrid... Vinga, doncs més. Vale? Doncs més.
Gasolina.
Clar, i això és aquest esperit que fa que aquest equip no fluixi o no baixi el ritme. Per què? Perquè tenen un instint o una capacitat de més i més i més, i aquí, doncs, ja que parlem d'Alexia i Tana, no? O sigui, jugadores són les primeres. O sigui, són les primeres que tenen una ambició, unes ganes de que això ho contagin a la resta, i com a líders del projecte, per això, que jo no voldria perdre mai i no ho dic per dir, el desmereixer la Lliga F, el desmereixer el Madrid, el desmereixer, sinó de dir, escolta, que nosaltres estem fent les coses molt bé, que aquestes jugadores ho estan fent molt bé, que hi ha un staff darrere que ho està fent molt bé, i que no perdem la il·lusió per seguir millorant. I això és el que m'agradaria reforçar molt més aquest missatge.
Doncs el Marc Vives és el director esportiu del Barça, i amb ell hem repassat tota l'actualitat i tots els angles del femení. Marc, moltíssima sort.
A vosaltres, gràcies.
Quan intentes no pensar en alguna cosa, aquest pensament es converteix en una obsessió. No pensis en el nou Cupra Formentor. No pensis que pot ser teu per 31.900 euros. Nou Cupra Formentor. El que tu sents es diu obsessió. PVP recomanat a la Península i les Balears i es finança amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a cupraoficial.es.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan Pones. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
M'omples la cantimplora?
I tant. Té, ja està plena. Vinga, cap a l'escola, falta gent.
Quan vindrà el bus?
Mira, ja és aquí. M'encanten aquests busos elèctrics.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Política, televisió, religió, esports, sabrem com són i com sonen els Estats Units.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga. L'univers de contrastos dels Estats Units, segons el nostre corresponsal.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma Forma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Sis minuts, passen de dos quarts de nou del vespre. Anem a Girona. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Demà vindrem. Vindrem Sí, demà et venim a veure, no a tu, sinó al capità. Et sembla bé?
A Cristian Estuani, vols
sí,
dir?
Sí, si et va bé.
Ah, doncs molt bé. Sí, sí, us obriré les portes.
Molt bé. Doncs
només faltaria.
Demà cap a Girona falta gent a parlar amb la gran llegenda del Girona en l'any històric de l'entitat de Montilivi. Avui hi ha hagut una altra bona notícia, no tant com la nostra visita, però sí la renovació d'Ivan Martín.
Sí, també era esperada, com la vostra visita. Ivan Martín ha ampliat el seu contracte dos anys més, acabava el 2026, ara té contracte amb el Girona el 2028, ha pujat la clàusula de rescissió, era un jugador que havia tingut ofertes aquest estiu per marxar del Girona, va decidir quedar-se, va arribar al mercat d'hivern del 2021, li va costar entrar, però va acabar sent un dels fixes que va aconseguir l'ascens a Tenerife i a primera divisió és un dels jugadors indiscutibles. Renova Ivan Martín després que fa poc també va renovar Arnau i el Girona, doncs, que mica en mica està lligant les peces que Quique Carvel considera que han de ser pal de paller en un futur.
Molt bé, doncs Ivan Martín, que és veritat que no està fent una temporada com l'equip, tan espaterrant com l'any passat, però que és evident que és un jugador important per Mitchell i la seva renovació és una bona notícia. Eduard, ens veiem demà.
Molt bé, adéu-siau.
L'Eduard ja ens pinta les línies a la nova ciutat esportiva del Girona. I parlant de línies, a Màlaga, Carlos Alcaraz acaba de guanyar el primer set del partit que l'enfronta el neerlandès Griekspoor i, per tant, va camí d'igualar aquesta eliminatòria entre Holanda i Espanya. Recordeu que el primer partit, Rafa Nadal ha perdut en dos sets davant Van de Sanchlup, crec que ho he dit bé. Hola de nou, Sonia Oleart.
Hola.
I al final
heu respirar tranquil ara, Rafa Nadal, una mica, com a mínim.
Sí, perquè... tot i que la cara està seguint, òbviament, el partit sí. d'Alcaraz des de la graderia i amb la cara apaga. Avui ha tingut un disgust d'aquells que recorda, potser recordarà tota la vida i també l'hem escoltat.
Sí, sí, un resultat contundent. Ha perdut el seu primer individual a la Copa Davis en 20 anys i després d'aquest partit ha fet roda de premsa i això és el que ha dit.
No voy a decir lo siento por ello porque evidentemente pues esto es deporte, he ganado muchas veces, hoy no ha podido ser, yo lo he intentado como lo he intentado siempre, estoy en un momento diferente de lo que es mi vida y nada más. Yo creo que después del partido lo lógico es que ojalá haya otra oportunidad y que pasemos hoy, aunque la situación, y más en esta pista que es muy rápida, pues la situación está al límite, después de ir 1-0, ojalá que haya otra oportunidad. Pero bueno, yo creo que pondría otro jugador si fuera capitán, ¿no? Pero te repito que no me corresponde a mí. No tengo ese poder de decisión a día de hoy.
Doncs més clar no es pot ser, no s'ha vist Nadal competitiu, perquè Nadal digui això s'ha d'haver vist.
Si ell mateix posaria un altre jugador, li està posant molt fàcil el capità.
Sí, també et dic que m'estranyaria molt que David Ferrer no el posés a jugar a dobles. Això, però vaja, això ja ho veurem, perquè insisteixo que Espanya encara ha d'aixecar aquesta eliminatòria. Per cert, que també és notícia d'avui relacionada amb aquest comiat de Nadal, Sònia, una minicarta que li ha adreçat Roger Federer.
Sí, li ha fet una carta a les xarxes socials del tenista, una carta molt emotiva en la que agraeix a Rafa Nadal tots els moments compartits a les pistes com a rivals, però finalment diu també com a amics.
És un escrit divertit en què Federer diu que fins i tot li va anar a acabar agradant les manies de Nadal, allò que hem vist tants cops, d'alinear les ampolles, de treure's els calçotets del cul, etcètera, etcètera, cosa que explica com d'haver emportat aquesta rivalitat històrica al suís i al mallorquí. Doncs ha començat ja el segon set del partit d'Alcaraz i també ha guanyat el primer joc, per tant això va a camí de la igualtat a l'eliminatòria. En hipòtesi, el partit de desempat al dobles el jugarien el català Marcel Granollers fent parella amb Carlos Alcaraz també. Sònia, fins ara.
Fins ara.
Futbol, tennis i futbol un altre cop, perquè la Ruth Vilà torna per explicar-nos que encara cueix a l'Europa Sant Andreu de diumenge. Recordeu, es va haver d'ajornar el partit amb 3-5 favorable a l'equip Quati Barrat quan una tanca del Nou Sardenya es va ensorrar. Hola, Ruth, de nou.
Hola.
Avui hem pogut escoltar l'Ajuntament i diguem que no ha agradat gaire la versió de David Escudé als dos equips implicats.
No, discrepància d'opinions entre totes les parts, El regidor d'Esports de l'Ajuntament, com deies, el David Escudé, ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que el manteniment de la tanca l'ha de fer l'Europa.
Això és gestió molt ordinària de manteniment, que és el propi club, doncs, que està al dia a dia i que hi viu i treballa a la instal·lació, no? La gestió més al dia a dia, la gestió ordinària, doncs, li pertoca al gestor, que en aquest cas és el propi club.
I sorpresa a l'Europa, el president Héctor Ibar entén que l'Ajuntament no es pot expulsar les responsabilitats.
En aquesta tanca s'hi han fet tantes inversions de manteniment i s'hi ha fet un manteniment tan extensiu com us pugueu imaginar. Espero que l'Ajuntament estigui al costat nostre per tal de resoldre aquesta qüestió i no només per donar-lo les culpes d'una cosa que és molt senzill culpar-nos quan realment la responsabilitat crec que és de qui és titular de l'estadi.
I amb això coincideixen des del Sant Andreu, també el director general David Mordillo deia que hi ha d'haver una diferència entre el que és el manteniment i el que és la feina estructural, que entenc que sí que ha d'assumir l'Ajuntament.
Veus, la part bona és que d'un incident sobrevingut i malaurat, perquè va entorpir el que era un gran partit de futbol, dos equips i dos clubs absolutament rivals com l'Europa i el Sant Andreu s'han posat d'acord. La llàstima és que sigui perquè estan en desacord amb l'Ajuntament. Esperem que es posin d'acord i ho arreglin i que el partit es pugui reprendre com toca. Ruth, gràcies.
Adéu.
I el món de les motos, avui era el dia esperadíssim. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
Amb què hem vist Marc Márquez ja al damunt de la Ducati vermella i vestit amb la granota vermella, que vol dir que ja el tenim a l'escuderia oficial de Ducati, la que defensarà la temporada vinent.
Sí, de fet no ha estat el més ràpid, que potser hauríem pogut apostar per ell, això és cosa del seu germà Àlex, però en qualsevol cas els Márquez protagonistes avui al test oficial de MotoGP al circuit de Catalunya, i l'escenari segurament ho explica tot, perquè a l'Àlex el circuit li agrada molt i al Marc no tant, i l'Àlex ha provat la Ducati, atenció, 2024, i diu que li ofereix tot el que li ha mancat aquesta temporada.
en patia molt, que era sobretot l'entrada a curva i fer-la girar. Aquesta moto és bastant millor amb aquell punt, em dona molta més confiança i és on he sentit més diferència, així que ha anat a millor i m'ha fet sentir, sobretot, pilotar d'una manera molt més natural.
Àlex Márquez, Fabio Quartararo amb la Yamaha. Sí, la Yamaha. Pecco Bagnaia tercer i Marc Márquez quart són els segurament més destacats, els dos nous companys del Ducati oficial. Quasi han clavat el temps a 6 dècimes d'Àlex Márquez. Hem de dir que hi havia 4.200 persones avui al circuit. S'hi han acostat a gaudir en persona, doncs, aquesta estrena important, perquè, de fet, el Tro de Cervera torna a ser pilot oficial d'una fàbrica després del parèntesi del Gresini Racing. I encara et diria que hi ha més. Ara té la moto campiona més nova. És a la fàbrica guanyadora dels últims 5 títols de constructors. Per tant, la confiança del Tro de Cervera només pot ser màxima.
El hecho de estar en un equipo de fábrica, hay más presión, hay más responsabilidad y estás, entre comillas, obligado a luchar por las posiciones de delante, y más cuando entras al equipo que ha conseguido mejores resultados estos últimos años. Así que intentaremos hacerlo lo mejor posible. A lo que refiere cómo me encuentro, la confianza es alta e intentaremos mantenerla de la misma manera de aquí a que empiece el año.
Márquez, que aixeca passions, et diria que no sé si està ara al nivell del millor Valentino Rossi en popularitat, però jo diria que se li acosta bastant. Els pilots de MotoGP se'n van de vacances uns dies i no tornaran a agafar els prototips fins al dia 5 de febrer.
Per tant, tanca per vacances la MotoGP. Pel que fa a la resta de catalans, alguna participació avui als tests que t'hagi cridat també l'atenció?
No, aviam, ha debutat l'Aleix amb Honda, però ja sabem com està Honda, és a dir, al final és... Ell ha baixat molt, molt optimista, i això és molt important en aquell garatge, perquè falta optimisme. Maverick Viñales amb la KTM, el Maverick sempre és molt optimista. Després la realitat el posa al seu lloc. És molt optimista. Però Pedro Acosta, que acabarà sent el número 1 de KTM, ha dit que Maverick Viñales aquest any serà competitiu, en referència al 2025. Doncs no està gens malament. I Alex Rins, doncs, ha vist el seu company Quartararo, que es posava segon. Ell no és tan optimista en aquest sentit, però Yamaha està treballant molt més que Honda per sortir de la cua de la classificació.
I a tot això, Jorge Martín també s'ha estrenat amb l'Aprilia. Què tal?
No podia fer, ell no podia fer declaracions avui, no l'ha deixat Ducati, jo entenc que Ducati ho hauria pogut fer, ara, en aquest sentit, doncs s'han guardat la popularitat per Marc Márquez i Pecco Bagnaia, no pas pel campió del món. El campió del món ja sap que és caure amb una Aprilia, no s'ha fet mal, i el campió del món ara mateix ja sap que l'Aprilia no és tan competitiva com era la seva Ducati, però...
Segurament no necessitava pujar-hi al damunt per saber-ho.
Però com era una moto nova, sempre tens una certa esperança. Yeah. En qualsevol cas, eren 24 pilots, ell ha fet l'11, doncs tampoc és que aquest test hagi de ser super decisiu per res, i per entendre... Els pilots segurament entendran, i els enginyers, moltes més coses que no pas nosaltres. Una cosa sí que et puc dir és que si aquest test hagués fet al circuit de València, les sensacions de Bagnaia i Márquez haguessin estat diferents que si s'ha fet al circuit de Catalunya, i trauran molt més profit de fer-ho al circuit de Catalunya que no pas haguessin tret de fer-ho al circuit de València.
Molt bé, doncs tots de vacances. El Damià no, que el Damià el continuarem tenint per aquí. Gràcies.
Adeu.
Una pausa i parlem amb la Judit Forca, jugadora de la natació Sabadell de waterpolo, que és notícia perquè serà mare. Ara venim.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Quin bon dia! M'agrada poder venir fins aquí per passejar.
Sí, sembla increïble que tan a prop de casa puguem gaudir d'aquest entorn natural.
I que sempre estigui tan ben cuidat.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària.
AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Mentre sents això, potser ets al cotxe de camí cap a un d'aquests pobles de conte, on t'hi esperen passejos per la muntanya, àpats interminables, i diràs allò de què més es pot demanar.
400.000 euros! 400.000 euros!
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hola, amor. Com ha anat al col·le?
T'has menjat l'esmorzar?
No em dius res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Més foc.
Estic una mica encesa.
Més pressió.
La pasta, la seva filla, la fa millor.
Més temperatura.
Embullit, passa temps.
Més fort.
Us ve de gust menjar tot això?
Obrim nova temporada de Joc de Cartes amb les millors postres del Vallès. Dimecres a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Ei, David, moto nova?
I tant, vaig comprar la Honda Tauler i em van regalar una jaqueta de moto.
Comprant una moto de 500 centímetres cúbics o més, et regalem una jaqueta Adventure de Tauler Clothing valorada en més de 170 euros. I amb l'extensió de garantia Honda Plus, la matriculació és gratuïta. Consulta'n les condicions a Honda Tauler. Vàlid fins al 30 de novembre o fi d'existències.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A l'escola primària es detecta menys a les nenes que els nens amb altes capacitats. Segons diuen els experts, les nenes s'amaguen o busquen encaixar més amb el grup i per això es converteixen en invisibles pel sistema educatiu. Parlem dels motius dimarts a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
L'últim llançament del Tot Costa d'avui ens porta a parlar d'una campiona de waterpolo que ho és incomptables cops amb el seu equip, amb el Sabadell, i també aquest estiu campiona olímpica amb la selecció espanyola als Jocs de París. I ara no només és notícia pels seus èxits a la piscina, sinó també perquè ha hagut de fer un parèntesi en la seva activitat esportiva, i és que serà mare, si Déu vol i tot va bé, que òbviament així ho esperem. Judit Forca, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? Com et trobes?
Bé, bé. Cada cop una mica millor.
Ah, sí? Home, doncs això és bo. Bona, perquè si es pot preguntar i no faig una pregunta invasiva, de quan estem?
Pues estic ara de 3 mesos i mig.
Ah, bé.
Sí, sí. Van acabar els jocs i...
Ah, molt bé. Ja. Ah, mira, com era, sí, allò, sí. La cigonya els portava de París, no? Això...
Sí, sí, és la pregunta que més em fan, no? Vas anar embarassada als jocs? I jo, no. Allà ja estava ficada el tema ja dels jocs i després ja vaig prendre la decisió de ser mare.
Molt bé, molt original. Jordi Costa per acabar el Tot Costa d'avui. Judit, dèiem que ets notícia perquè no és gaire habitual que un esportista d'elit i que està amb 28 anys a ple rendiment faci un parèntesi per ser mare.
Pues sí, no és lo normal. De fet, em diuen que sóc valenta, no? I, bueno, jo ho veig... Jo tenia moltes ganes i ho veig normal i... tampoc és que sigui valenta, però bueno, al final és una decisió, no?, de cada esportista, també de voler fer un parón a la seva trajectòria esportiva, i bueno, jo ho tenia molt clar, feia temps que volia, però bueno, tenia l'objectiu d'aquests jocs, no?, de París, de que volia l'or olímpic, el meu somni, i bueno, pues, a l'acabar ja vaig començar amb el següent somni, no?, de muntar una família, i bé, molt contenta, la veritat.
Judit, depenent de com vagin els terminis, tu podries tornar a la piscina pel principi de la pròxima temporada, imagino. No sé si aquesta és la teva idea o vols fer una aturada una mica més llargueta.
Pues la veritat és que les veig entrenar, no? Vaig al matí a entrenar amb elles, però no puc fer els mateixos entrenaments. I ho trobo a faltar molt, no? I tinc moltes ganes de quan acabi aquest procés, de cuidar-me i de que tot estigui bé i que el metge em doni l'alta, de tirar-me a l'aigua i poder tornar a jugar.
Perquè tu arribes a París, si no em corregeixes, i hi ha algunes molèsties a l'esquena, que de fet t'haurien impedit igualment arrencar la temporada. Ha estat coincidència o diguem així, ho has aprofitat?
Bueno, jo tenia tinc una lesió que va començar fa 3 anys, no? Tinc una vèrtebra trencada, no?, i una espondiolistesi que m'anava infiltrant i m'anava bé, no? Però quan va acabar el Mundial al febrer, les infiltracions ja no em feien efecte, no? I bueno, se m'adormia a la cama, no podia dormir, caminar, i ho vaig passar molt malament perquè encara no... O sigui, hasta 2 setmanes abans dels jocs no sabia si podria anar als jocs, no? I, bueno, al final vaig poder, em van ajudar molt des del club i la selecció i em van cuidar molt. I, bueno, quan va acabar vaig trucar al meu metge i em va dir Judit, tens que parar allà, tens que parar 3 mesos. Diu, perquè si el teu cos t'està avisant tant, és perquè alguna cosa no està funcionant bé i tenim que veure si això és a conseqüència pues, d'entrenar 6 hores al dia o és també a la teva vida normal, no? I el perill que teníem era que si a la meva vida normal seguia igual, pues, em tindrien que operar i la conseqüència d'operar-me és que no podria tornar a jugar a waterpolo, no? Per això que vaig tenir que parar dràsticament i bueno, també va ser la decisió de, bueno, tinc aquest any per cuidar-me també per mi i com volia ser mare, pues, ho volia enllaçar tot, no? Una mica per cuidar-me. Uh-huh. Així que contenta per un costat i sobretot ara a cuidar-me molt.
Uh-huh. Ara que parlaves de protecció i de com t'han cuidat des del Sabadell, però també des de la Federació Espanyola, quin tipus de protecció tens ara per la mare? És a dir, tu tens contracte amb el Sabadell, es renova automàticament, és a dir, la compensació econòmica que tu reps habitualment la continues rebent? Com funciona,
sí,
això?
Sí, sí. Bueno, jo ara estic de baixa, perquè, clar, és un risc laboral, jo no puc jugar, no puc tenir contacte, i des del club m'ho han facilitat tot, no m'han tocat res, estic supercontenta, i des de la federació també, o sigui, no, segueixo tenint les mateixes beques. Sí que és veritat que l'any que ve se m'acaba contracte, però, bueno, el club també va parlar amb mi, em va dir que volien que renovés, així que per aquest aspecte estic molt contenta. Han respectat les meves pautes de fer-ho públic quan jo volgués, perquè, clar, al ser una dona esportista, quan tu ja veus que estàs embarassada, ja no pots fer esport de contacte, no? Si jo no hagués estat parada per l'esquena, jo hagués tingut que dir que estava embarassada pues, quan m'hagués donat compte, no? A les 3-4 uh-huh. setmanes. Uh-huh. Llavors, que aquest tema sí que em va... vaig tenir una mica de nervis, perquè, clar, jo no sabia com gestionar com ho dic al club, com ho dic a la selecció i que la meva família no s'enterés tan bé, no?, per un altre font que no fos jo.
Clar.
Bé, doncs al final tot ha sortit bé, el club i la Federació Espanyola, com no podia ser d'una altra manera, han respectat els tempos de la Judit Forca i l'embaràs va de conya. Sabem ja, nen o nena?
Sí, ja ho sabem, és una nena.
Ah,
i ja m'han dit, bueno, mira, que sigues carrana i que juga a waterpolo. I bueno, a veure el que vol ella, eh? Però sí, una nena, molt contenta, sí.
Doncs moltíssimes felicitats a la Judit Forca. Judit, felicitats una altra vegada i calma i paciència i ànims pel que... Bé, oblida't de dormir, però la resta serà tot felicitat.
Moltíssimes gràcies.
Doncs amb una persona contenta i feliç com la Judit Forca no és fàcil trobar gent que estigui així de contenta. Acabarem al tot costa, abans la Sònia el rematarà.
Encara en joc la Copa Davis. Recordem que Rafa Nadal ha perdut el primer partit d'aquesta Copa Davis i que podria ser el seu últim partit en funció de com vagi tot plegat. De fet, l'hem sentit amb ell dir que si ell fos el capità no el seleccionaria encara que passin ronda. Ara mateix Alcaraz està guanyant 7-6 al primer set i 4-2 al segon set. En waterpolo, el Sabadell ha perdut 15-11 a la piscina de l'Olympiacos. A la Champions masculina queda matemàticament eliminat perquè el segon a més ha guanyat el seu partit. Jugarà l'Eurocup.
Ara en futbol sala a punt de començar el Valdepeñas-Barça. El podeu seguir a l'Esport 3. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i la Júlia Aparicio al control central. I a vosaltres, per ser-hi cada vespre. Tornem demà amb Cristian Estuani. Luis, ¿creus que hem vist l'últim partit de Nadal?
Puede ser que sí. ¿Y?
Puede ser que no.
¡Bravo!